Avui a Ginebra hi ha hagut espectacle. Precisament per parlar de racisme, un home ha pujat a la tribuna i ha expressat el seu recel sobre el racisme d'Israel. Això ha provocat la marxa del representant dels països de la Unió Europea, juntament amb els nord-americans i, naturalment, dels israelians, que eren els ofesos. La paraula racisme és semblant a la paraula feixista. Potser es fan servir amb massa alegria, les dues. Les paraules serveixen per allò que serveixen, i no es fa un bon servei a la causa de la veritat si en fem un ús frívol. El racisme, instal·lat al govern, ha provocat no pocs daltabaixos i també ha provocat una legislació en la que determinats ciutadans s'han vist constrenyits a una vida molt més difícil. El feixisme, per la seva banda, tots sabem el que vol dir, i no s'hi val fer servir aquesta mena de paraules per insultar al contrari, i menys en un àmbit en el que la voluntat de concòrdia hauria de ser-ne la norma. A veure, la diplomàcia implica tacte, i la diplomàcia també implica contenció. Els fòrums internacionals han estat concebuts perquè cada estat hi digui la seva, i la dinàmica dels pobles porta massa sovint a l'enfrontament. Precisament per això, la humanitat ha creat llocs on la paraula substituís a les armes, i on el diàleg, encara que fos un diàleg de sords, ennoblís una mica més els continguts. Doncs bé, avui el president iranià, Mahmoud Ahmadinejad, no s'equivocava fent servir els fòrums internacionals per dir la seva. Al capdavall, a què aspira Ahmadinejad? Doncs aspira a ser el capdavanter d'un islam que es malfia sistemàticament d'Occident. I allò que fa és convertir la tribuna de Ginebra en un aparador pel consum intern. Davant d'això, calia que els representants de la Unió Europea fessin el fàcil seguidisme dels directament afectats? Potser la lluita contra el racisme mereixeria un fòrum més sòlid, un respecte a la paraula per més altisonant que sigui, un acte de convenciment que demostri al món que les atzagaiades d'Ahmadinejad són un videoclip, però que, en canvi, l'antiracisme ha de ser una causa universal. Molt bon vespre a tothom, són ara les 9 i 3 minuts i aquest és el cafè de la República, número 620. Tal dia com avui, de l'any 1993, ens va deixar el senyor Mario Moreno, també conegut com a Cantinflas. I avui, a 9:45 del matí, a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, ha nascut una nena que es diu Núria. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Maruja Torres que diu: a les dictadures els passa com a les bicicletes, si s'aturen un moment, cauen. I parlant de bicicletes, aquí al davant la Diagonal de Barcelona hem vist com un jove que feia autostop ha acabat el port d'equipatges d'una bici.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Ara l'altre dia estava pensant, dic, com és que el Pere no ha escrit encara cap llibre?
Molt bona nit, senyor Joan Barril. No em considero qualificat per escriure un llibre, en principi. Escolta, no sóc ni escriptor, sí que sóc periodista, això sí.
Però si n'hi ha molts, hi ha molts de periodistes que escriuen llibres.
Noto,
qualificat, que és igual.
Una certa comentari de crítica?
No, no, no. Així és el que et falta.
Tu perquè... també escrius llibres i ets periodista, eh? Alerta.
Ja, ja no sabem el que som.
Passa, que però... no sé si vas començar a ser abans escriptor que periodista.
L'arbre em consta que el vas plantar. De fills en deus tenir 50.000 pot
no,
pel
no,
món.
No. L'arbre el, vaig... sí, no, l'arbre el vaig plantar i sí. Fins res, de moment, eh?
Que sàpigues. I el llibre, en canvi, és el que ens agradaria.
Jo comença crec que la setmana a Sant Jordi, no? Tot això ve tot, perquè dijous és el dia de la rosa, de l'amor, dels llibres...
Sí, 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 molt amor, però abans de l'amor passaran altres coses, perquè sí. Comença una setmana de màxima tensió entre govern central i Generalitat. El vicepresident de Política Territorial, senyor Manuel Chávez, es troba demà a Palau amb el president Montilla. Damunt la taula ja saben el problema de sempre, el finançament.
I de retruc les relacions entre els dos governs i també entre el PSC i el PSOE. Si fem cas de les paraules del portaveu socialista Miquel Iceta, la reunió es presenta moguda.
Posa en risc l'estabilitat de dos governs que no tenen majoria parlamentària l'un, el govern d'Espanya, i una coalició de govern a Catalunya que s'ha compromès a obtenir uns determinats resultats. I per tant, si no s'obtenen, doncs l'estabilitat d'aquests governs també està en joc. Està en joc la relació del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Socialista Obrer Espanyol, això ja ho vam dir abans d'acabar l'any.
Doncs bé, ara d'aquí uns minuts entrevistarem el secretari d'Organització del PSC, el senyor José Zaragoza, i mirarem d'esbrinar com es resol aquest embolic que fa tant de temps que dura. La visita de Chávez ve acompanyada d'una altra possible visita, encara no confirmada, el ministre de Foment, el senyor José Blanco.
Fa dies que se'n parla, no s'ha confirmat del tot, però posats a tenir visites de pes pel dia de Sant Jordi. Concretament, sí que s'espera la de Mariano Rajoy, ni més ni menys. Anirà a la recepció oficial del president Montilla. És el primer cop que passa. María Dolores de Cospedal, número 2 del PP.
El president de Mariano Rajoy està en Catalunya almenys una vez al mes. Y mucho más es lo que tiene intención de estar y por lo tanto esta visita se enmarca dentro de la presencia intensa y más intensa todavía que va a tener el presidente nacional de nuestro partido en Cataluña.
Vaja, potser també acabarà parlant català en la intimitat de tants dies que ve al mes, un vaja. Però, per exemple, si vol fer-se el simpàtic a Catalunya, podria començar retirant el recurs contra l'Estatut, que aquest també fa una mica de cuissó. Esquerra Republicana, mentrestant, encara que hagin fet les paus dos, n'hi ha un tercer, que passa de la direcció del partit. Ens referim, naturalment, a Joan Carretero.
I no pensa anar a donar explicacions a la seu central d'Esquerra Barcelona sobre el manifest independentista on anunciava la creació d'un nou partit o la possible creació d'una decisió del partit a l'any 2010. A Joan Ridau, el dos d'Esquerra, no li agrada gaire el que està passant, però de moment, prudència.
La direcció del partit decidirà el que hagi de decidir. Per tant, no puc anar més enllà, ni vull, ni puc anar més enllà.
Els pronòstics de boicot que pesaven sobre la cimera contra el racisme organitzada per l'ONU s'han fet realitat. A més de l'absència dels Estats Units i d'Israel, entre d'altres, s'ha viscut un moment de tensió.
És Mahmoud Ahmadinejad dient que el govern d'Israel és racista. Quan ha parlat, els representants de la Unió Europea presents a la sala l'han abandonat enmig d'altres protestes que també han coincidit amb aquest fet.
La fira de Construmat ha arrencat amb força malgrat la disminució d'un 50% d'expositors i també de metres quadrats.
En la seva inauguració, la ministra d'Habitatge, Beatriz Corredor, ha aprofitat per anunciar que s'endurirà la normativa d'aïllament acústic de les noves cases.
Dejar de oír los pasos y las carreras de los vecinos de arriba, la televisión del vecino de al lado, la subida y bajada del ascensor o el ruido de la calle.
Vaja, la senyora Corredor deu viure en un pis una mica sorollós, efectivament. És veritat que aquest és un problema, sobretot en la crisi, i aleshores podríem dir potser és allò de el meu mal no vol sorolls. Què faran ara els xafarders? A partir de les 10 omplirem aquesta notícia i analitzarem la importància del Saló Construmat amb Anton Costas, amb qui parlem cada dilluns. Tenim novetats ara sobre les intencions dels presumptes etarres detinguts en les últimes hores.
Segons ha explicat el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez en Rubalcaba, preparaven un cotxe bomba amb què volien fer esclatar el dia de la investidura de Patxi López.
Un documento del qual se deduce que la pretensión que tenía Martí Tegui es entregar un vehículo, en este caso una furgoneta, probablemente con explosivos a este comando, a finales del presente mes.
Bé, no sabem si tu, Pere, faràs un llibre, com et deia, però sí que et faré una pregunta. La pregunta és la següent. La Mercè té 9 anys, el seu germà gran, Pere, en té 4 més. Si la mare té 25 anys més que el Pere, quants anys té la mare? Vinga, Pere, tic-tac.
Doncs mira, així comptant, diria que la mare en deu tenir 38, perquè si el Pere té 4 anys més que la Mercè, que en té 9, vol dir que en té 13. Li sumem els 25 de diferència amb la mare i ja en són 38.
No ens hem tornat ximples, no estem fent aquesta pregunta perquè sí. Aquest és un exemple de la pregunta que es trobaran aviat tots els alumnes de 6è de primària.
Perquè els hi faran un examen que no comptarà pel seu historial acadèmic, però que, com diu el conseller Ernest Maragall, servirà per veure com està el nivell de l'educació.
Conèixer la realitat és imprescindible si volem transformar-la. El que estem fent és disposar d'un element nou, d'un valor afegit de primera ordre, que ens permetrà efectivament consolidar un coneixement per nosaltres i pel país de primera magnitud i amb tota profunditat.
En l'examen està previst que els examinin de llengua i de matemàtiques.
A les 10 omplirem la notícia i els posarem exemples de preguntes que es poden trobar als nens i nenes. Vaja, que vostès també podran jugar-hi i dir: he superat a un nen de 6è de primària? Anem al judici de l'IH42, on les famílies de les víctimes han demanat al tribunal que la investigació continuï fins a arribar als autors intel·lectuals de la fallida operació de repatriació.
Creuen que hi ha una trama de persones que no estan seguint al banc dels acusats i que haurien obtingut un benefici polític per la ràpida celebració dels famosos i controvertits funerals d'estat. Ho ha dit l'advocat Diego Sarabia.
Por tanto, entendemos que debe haber un autor intelectual detrás de los autores materiales. No se ha podido acreditar a lo largo del juicio, pero entendemos que hay suficientes argumentos como para, en el mismo sentido que han manifestado ya mis compañeros de las acusaciones, deducir los correspondientes testimonios y, sobre todo, seguir con la investigación.
Y ahora anem a saber quin temps tindrem. Francesc Mauri, com estem?
Molt bé, bona nit.
Fent cas al que es deia, dic, calla, que potser aquí plourà una mica aquesta tarda. I la veritat ha plogut poc, tot i això m'he arriscat i he vingut amb la moto.
Doncs, a veure, està plovent a punts de les comarques de Girona i del nord-est de Barcelona. Ara mateix el radar meteorològic ho mostra, doncs, en algunes àrees, però és veritat, la ciutat de Barcelona no, podríem dir que, com es diu popularment, no ha llepat gaires litres d'aquesta precipitació, més aviat dècimes en alguns litres, en alguns barris. I a destacar, doncs, que la quantitat més important, doncs, ha estat de moment a Vilafant, a la zona de l'Alt Empordà, amb 8 litres per metre quadrat, i la majoria d'indrets, a les comarques de Girona, Barcelona o alguns punts de Lleida, doncs sempre inferiors als 5 litres per metre quadrat. Ha arribat la precipitació a fregar alguns punts també de l'extrem nord de les comarques de Tarragona. I el pronòstic que ens indica? Doncs d'entrada ens indica que continuarà bufant, com ho està fent aquesta hora, el vent del nord i nord-oest, moderat, amb alguna ratxa forta als dos extrems del país, comarques bàsicament de l'Ebre, algunes del Camp de Tarragona, també cap a la zona de l'Alt Empordà, i de moment cap al sud no se n'adonen ni se n'adonaran d'aquesta pertorbació, perquè ara mateix hi ha valors de 17, 18 o gairebé 19 graus a aquesta hora en alguns observatoris del sud de Catalunya. En canvi, cap al nord ha de continuar la precipitació, especialment Pirineu, comarques de Girona i Barcelona, i tal i com estem dient aquesta tarda, el pronòstic indica que han de ser febles, poca cosa, però que alguna localment podria tenir moderada intensitat la cota de neu al voltant dels 1.700 metres, i demà tindrem un dia mig-mig, sol i núvols alternant. El temps més assolellat correspondrà a l'extrem sud. No descartem que estigui tapat tot el dia cap a la Vall d'Aran, amb algun plogim, cota de neu 1.700 metres, alguna nevada dèbil, per tant, i també algun ruixat a primera hora cap a la Costa Brava Sud, Costa Central, i a la tarda alguns ruixats a punts de muntanya del nord-est. Dimecres, alguns ruixats de tarda a punts del nord-est, i sembla, tot ho indica així, els mapes del temps, que dijous, el dia de Sant Jordi, doncs podríem tenir caloreta o calor en algunes comarques, màximes de 20 a 24, 25 graus, amb solet.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc, a veure si és veritat, això.
Veure.
Adéu-siau i fins després.
Adéu-siau. Adéu.